El món a RAC1.
Ara, en circumstàncies normals, també un festiu, començaríem amb la tertúlia habitual a través del parquet de Tot Plegat. Però, esclar, avui són les 9 i 8 minuts del dia 1 de maig de l'any 2020, 20 anys després de que RAC1 comencés les seves emissions.
El nostre país ha tingut, des de sempre, la capacitat d'acollir, sense limitar-los, somnis de totes les mides, projectes comuns de progrés. Les persones que integren la nostra societat han sabut des de sempre acceptar l'esforç que suposa modelar els seus somnis. Han sabut fer seus els projectes comuns si a l'horitzó s'esbrinava un futur millor pel nostre país. Amb aquest esperit, des d'aquesta mateixa societat, fa 3 anys es posaven els fonaments de Catalunya Comunicació, una iniciativa privada de mitjans de comunicació en la nostra...
Així començava les emissions de RAC1 fa 20 anys. Xavier Bosch, bon dia. Una emissora
de ràdio convenció... Què tal, Jordi? Bon dia. Felicitats.
Moltes gràcies igualment. Albert Om, bon dia.
Per molts anys, bon dia.
Bon dia, per molts anys. Núria Ferrer, bon dia, per molts anys.
Bon dia, com esteu?
Ramon Pellicer, què tal? Bon dia.
Emocionat en sentir aquesta musiqueta un altre cop. Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots i ben tornats alguns, tot i que les espelmes les haurem de bufar virtualment. Aviam. Xavi, espera, és que hauríem de fer-ho gairebé temporalment, pels que no hi érem i per la gent que us vam començar a sentir aquell dia des d'un altre cantó relativament a prop, molt a prop d'on és en aquests moments en RAC1. Xavi, si tirem enrere... Ens pots començar com va néixer aquesta ràdio, com va créixer aquesta ràdio, com es va formar aquesta ràdio, en definitiva, com es va parir per arribar fins a tal dia com avui fa 20 anys?
Bé, aquest tof que acabem de sentir explicava que Catalunya Comunicació, que era l'empresa del grup Godó per crear el conjunt audiovisual, s'havia creat 3 anys abans de l'1 de maig del 2000, no? I allà va ser una feina primer molt en solitari de l'Albert Rubio, creador de continguts, que havia estat cap de programes de TV3 i que va anar a ell gestant, parint a nivell tècnic, a nivell de graella, a nivell ideològic, com havia de ser aquesta emissora. I va anar incorporant gent, va agafar l'Eugeni Sallent, que havia estat gerent de Catalunya Ràdio, i quan faltava mig any per començar, més o menys, ens incorporem un grup de persones a treballar, a pensar... I després ja partim, sembla que era del gener del 2000, amb contracte per treballar per aquest compte enrere fins l'1 de maig del 2000.
Llavors, tu t'incorpores quan, Xavi?
Em fa l'efecte que em contracta el gener del 2000.
El gener?
El gener o febrer.
El gener, i clar, a partir d'allà heu de crear entre tots plegats una grella, heu de crear un...
Sí, passa que l'Albert Rubio tot això ho tenia... O sigui, el model de ràdio que volia fer el tenia molt clar. Sabia que havíem de ser forts en entreteniment, en esports, que amb informació miraríem de fer el que poguéssim, però cada entrada patiríem. La competència era Catalunya Ràdio i era el referent, de manera que ell, molt murri, a l'hora de pensar a la graella, per exemple, si allà tota la vida el Santi Carreras havia fet força esports a les 8, a RAC1 va posar a les 7. Si l'informatiu de Catalunya Ràdio del vespre era a les 9, ella el va posar a les 8. De manera que es tractava de, no de fer-los de guitza, sinó d'intentar començar abans per captar la gent abans. No? A la nit, que no tindríem pressupost ni mitjans per fer coses... es va inventar les repeticions i després això ho ha fet molta gent a moltes bandes. No? També era un moment on s'havien donat freqüències perquè també un altre grup privat en català sortís. I sortia al mateix moment que nosaltres, que era Ona Catalana, no? amb el Josep Puigbó i tota la pesca, però ells tenien un avantatge. Ells anaven a sortir en antena el dia que fos amb una emissora on ja hi havia soroll, on hi havia música fins aquell moment, em sembla. Per nosaltres, al 87.7 del dial, que no havia de ser el dial definitiu, hi havia silenci. Si us hi fixeu, el telèfon que tots els oients de RAC1 se saben de memòria, el 902-47-700, respon bé, el 902 a la trucada, no? El 477 és el número de la diagonal on som, aquest gratacels de la Torre Barcelona, i el 100 és perquè ens havien assegurat, jurat, promès... garantit que tindríem el número 100 del dial, que corresponia a Cadena 100, que em sembla que formava part de la COPE, i que aquell dial seria per nosaltres, per RAC1, i per tant vam posar el telèfon confiats que el 902-47-700 seria perquè nosaltres estaríem un lloc molt xulo del dial, on abans de començar l'1 de maig hi havia música, per tant hi havia soroll. No era un dial nou per a l'oient i això hauria estat un avantatge. De manera que quan vam començar amb el Ramon Pellicer i la Núria Ferrer l'1 de maig del 2000, la gran emoció és que d'un lloc on el dial, el primer dial de tots, el 87.7 a Barcelona, sempre hi ha hagut silenci, de cop i volta et parlen. De cop i volta sona la música composta per Lia Clua. I l'emoció és brutal, perquè passes del no-res a existir. No et reconverteixes d'un lloc on hi ha música a una ràdio generalista i de paraula. No, va ser del silenci del no-res a néixer i a partir d'allà créixer, no? I per mi aquest és el moment més emocionant de tots.
He de dir que acabes de sorprendre a tota la redacció, perquè ja m'estem fent arribar amb el tema del telèfon. És clar, molta gent no sabia ni que el 477, com que no diem 477, sinó que diem 477, no tenia res a veure amb el número de l'Avinguda Diagonal. Clar, quan ho veus dius, ostres, sí. Però és que, esclar, confirma-lo del 100, tenint en compte que el RAC 105 acaba el telèfon amb 105. Saps?
Sí, sí. Sí, tot estava més rumiat del que semblava. Sí. I l'Albert Rubio i amb l'Eugeni vam estar dies pensant com havíem de fer que els locutors diguessin el telèfon. I tots els que arribeu després, tu, Clapés, qui sigui, us costa entendre per què hem de dir 902-477 d'un amb un, sí. I en canvi el 100 tot de cop, i no diem 100, no?
Sí.
I s'us ha d'explicar. I potser s'explica com es diu, però no s'explica el motiu, i el motiu era aquest.
Llavors arriben les contractacions, Xavier, i és quan arriben a la ràdio noms com el Ramon Pellicer i la Núria Ferrer, entre molts d'altres, evidentment.
La Núria Ferrer era prèvia. La Núria Ferrer també, no sé si va començar el gener o no, però va ser clau a l'hora de fitxar tota la gent d'informatius. Es van fer 800 proves, 800 persones que es van presentar al càsting per una redacció que anava a ser petita, però lluitadora, batalladora. I recordo, per exemple, com a anècdota, que de les 800 persones que van passar l'examen per entrar a RAC1, la millor nota de totes, amb diferència, em sembla que la va treure la Marta Cailà. Que la vam fitxar i després va fer programes. Bueno, només va fer programes, va fer 13 anys al Via Lliure, no?, per exemple. I tot això, i l'Armenteres, i el Morros, i tot el que ha vingut al darrere, i Mònica Folquet i tal, em fa l'efecte que anava de bracet de la Núria Ferrer.
Núria, tu sabràs millor que ningú, doncs.
I tant. Què tal, resulta? Sí, que sóc prèvia. Jo et dic que sóc de la prehistòria, però dic la veritat. Sóc prèvia perquè si el Xavi diu que va començar el gener, jo un any abans ja havia tingut les primeres converses, jo llavors estava a Catalunya Ràdio fent el Catalunya Matí, i ja l'Albert Rubio em va contactar, perquè jo estava col·laborant a TV3 amb les 1001 del Jordi González, i l'Albert em coneixia d'allà, i ja vam anar a aprendre alguna cosa i em va començar a explicar el projecte d'una nova ràdio, etcètera, etcètera, des de davant d'un any abans. I abans de l'estiu jo vaig signar contracte, i al setembre vam començar la Mònica Folquet, el Jordi Armenteres i jo, que en un lloc, perquè ja no dic ni ràdio, perquè no hi havia ràdio, si no hi havia res, era un loft. Allò era un loft, no hi havia nom, no hi havia freqüència, i només estàvem nosaltres tres, i en fi, i el Lluís Cuevas també va venir després a ajudar-nos en tot el tema dels informatius. O sigui, prehistòria pura.
Setembre del 2019, tot això estàs dient, Núria?
Sí, setembre 2019 estàvem allà, la Folquet, l'Armenteres i jo,
ja sabem,
passant fred.
Sí, feia fred?
Molt fred. Aquell Nadal vam passar molt fred i vam haver de baixar unes estufes que hi havia a un pis de dalt i unes coses molt estranyes, sincerament.
Perquè estàvem parlant de que ja sabíeu com seria la graella o no vosaltres des de la redacció?
Teníem alguna pista. Nosaltres sabíem que ens encarregàvem de la part informativa, com diu el Xavi, home, era una petita redacció la que havíem de muntar, però clar, uns mitjans, és que a més fa 20 anys, o sigui, penseu, fa 20 anys com treballàvem els periodistes a les redaccions i com treballem ara, o sigui, ara seria molt més fàcil, m'enteneu? Però és que abans, vull dir, per treure el material, per treure els àudios, per buscar la informació, connectar-nos a agències, vull dir, És que era molt diferent, eh? La veritat, era molt, molt diferent.
El Ramon Pellicer quan arriba, Ramon?
Doncs abans, jo també sóc prehistòric, amb l'Albert Rubio, que aleshores era el cap de programes de TV3, i amb el Cuevas, colze a colze. Jo aleshores estava també a la universitat, donava classes a periodisme, i em servia també per aconsellar alguns alumnes que fessin aquestes proves. Munts i munts de casets que amb el Cuevas estaven fins a les tantes escoltant-nos, a més amb una mena de pauta on estàvem seleccionant vocalització, entonació, ritme, actitud, contingut en les proves que es feien a banda de redacció de notícies, però també d'un àmbit més genèric, perquè així com la Núria estava més especialitzada en l'àmbit dels informatius, nosaltres estàvem obrint la finestra en general a tothom que havia de formar part de la plantilla d'aquesta futura empresa i que, com diu el Xavi, tenia molt al cap l'Albert Rubio.
Ramon i Núria, és a dir, Ramon Pellicer i Núria Ferrer, escolteu, si us plau, això.
Hola, molt benvinguts a aquesta emissió inaugural de RAC1, una nova emissora de ràdio privada i en català que tenim el gust, el plaer d'encetar amb vostès.
I també ens agradaria molt compartir amb tots vosaltres la mateixa il·lusió amb què tots els professionals de RAC1 estem vivint en aquests moments les primeres passes d'aquest nou projecte radiofònic.
Ramon, estaves molt nerviós o no?
Sí, has vist? Vostès i vosaltres. No s'excluïa ningú, eh? Al començament. Sí, clar que estava nerviós. Tenia tot aquell neguit que es té quan ets conscient que estàs començant una cosa que 20 anys després et recordaran.
Estaves nerviós?
I això no passa sovint a la vida.
Tu estaves nerviosa, Núria, o no?
Jo estava molt concentrada, no sé si us heu fixat, en dir RAC1B. És a dir, a mi em van insistir, per activa i per passiva, que no podia dir RAC1. Perquè era lleig. RAC1, era molt lleig, val? Semblava, no sé, un ocell, RAC1. I llavors em van dir, has de fer bé la separació entre el RAC1. I aquí em vaig concentrar, em vaig focalitzar tota la concentració allà. I ara no sé com ho dieu això.
Perquè llavors, de totes maneres.
No, però allà ens aixecaven molt, eh? No diguis RAC1, sembla un ocell, una urraca, saps què et vull dir? I llavors estava molt concentrada en dir RAC1.
Clar, per tenir una emissora de ràdio, Xavi, s'ha de tenir les llicències. Efectivament, com comentaves, era un moment que al marge de Catalunya Ràdio van començar a surar dos projectes. Un era RAC1, efectivament, i l'altre era Ona Catalana. Efectivament, però s'ha de tenir aquestes llicències. Un dels homes clau va ser, en aquest cas, un històric també de RAC1, perquè també hi és des del primer dia, que és en Jordi Margarit. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, Jordi, enhorabona.
Molt igualment. Escolta, com arriba RAC1 a les ones? És a dir, a partir de quines llicències, com funciona exactament això?
Mira, l'any 1982, me'n vaig enrere, si abans parlava del pare històric, el Ramon, i jo parlo de l'home del Cromanyó, l'any 1982 la Generalitat atorga per primera vegada, al desembre, les concessions de ràdio comercial. Una d'aquestes concessions va parar a Ràdio Associació de Catalunya, la primera RAC, el referent, que després cedeix la seva explotació a la corporació i es crea RAC 105. Aquestes llicències, parlo de l'any 82, perquè al cap de 15 anys aquestes llicències vencien. Dintre aquest paquet també hi havia aquella cadena 100, allò que explicava el Xavi Bosch, i que per molts doncs, és el referent del número 100 que diem en el telèfon. Un cop havien vençut aquestes concessions l'any 1998, es convoca un nou concurs per o bé renovar-les o bé fer-ne nova gestió. Però ja des de la perspectiva privada, com que en Ràdio Associació de Catalunya havia cedit l'explotació a una empresa pública, ha de concórrer en el concurs si vol continuar explotant RAC 105 des de l'opció d'empresa privada. I se'ns diu que hi ha un grup, un poderós grup de comunicació, que a banda de la continuïtat de RAC 105 vol crear una emissora convencional de ràdio. Per nosaltres, en aquell moment, ara parlo com a president de Ràdio Associació, per Ràdio Associació de Catalunya això suposava la normalització a nivell audiovisual en català del sector radiofònic. Per què? Perquè hi havia una ràdio pública que funcionava tot i pleni com Catalunya Ràdio i encara no havia triomfat cap opció des de la ràdio privada. Ara recordava Ona Catalana, el Xavi Bosch, però jo també et podria parlar de Cadena 13, que
I tant.
L'any 82 va tirar endavant, però que va fracassar, diguéssim, per circumstàncies mil. Això més, no ho sé. Però sí que la posta en marxa de RAC1 significa la normalització de la radiodifusió en català, evidentment, aquí al país. I d'aquí també, amb aquesta col·laboració, amb aquesta entesa, aquest pacte que fa amb Ràdio Associació de Catalunya, amb el grup Godó, neix la referència, continua la referència RAC 105 i neix la referència RAC1, Ràdio Associació de Catalunya, amb el número 1 perquè era el referent de les emissores convencionals a nivell europeu, BBC One, per exemple, o Ràdio Nacional d'Espanya 1, no? Per tant, doncs és quan hi ha una empresa que té diferents canals radiofònics, el número 1 es reserva pel canal convencional. I així, d'aquesta forma, hi ha el referent de RAC1. Amb aquestes concessions, l'any 1998, es pot continuar sent RAC 105, i hi ha un problema en el número 100 de si es treu la concessió o no a la COPE, i que finalment continua la COPE amb ella, i aleshores s'habilita aquest 87.7, que com molt bé diu Xavi Bosch, a Barcelona no s'escoltava, però sí el Maresme. Era una antiga freqüència de les 13 concessions que tenia Cadena 13 de ràdio antigament. I se li dona la trasllada del Maresme al Tibidabo, això els tècnics d'aquell moment ho podrien explicar molt millor, i així s'arriba a una cobertura des de dalt del Tibidabo arreu del que seria àrea metropolitana, allà on hi ha el gruix de l'audiència del país.
Molt bé. Tu recordes el primer dia, Jordi?
Oh, sí, i tant que el recordo. El recordo per diversos motius. Primer, perquè una setmana abans enregistràvem el que va ser l'emissió del dia 1 de maig, i l'endemà, el dia 2, és quan es fa la inauguració oficial a una planta 16, que l'altre dia ho explicàvem amb el Clapés, que si ara fóssim a la ràdio, aquí cadascú està a casa seva, no? Si ara fóssim a la ràdio, diríem aquí sobre, no. A la planta 16, doncs, era diàfana, no hi havia res, i es va habilitar un escenari on el Ramon Pellicer va anar presentant el que aquell dia, doncs, vam intervenir amb la presentació oficial, que va ser... Jo l'entrada, el burro sempre va endavant, és a dir, que sóc jo. Vaig com a president de Ràdio Associació de Catalunya, i després van parlar l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, va parlar el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i va parlar el president del grup Godó, Javier Godó. Aquesta era, diguem-ne, amb el rei de vessant, amb el barret de president de Ràdio Associació de Catalunya. Si em preguntes pel primer dia, home, i tant que el recordo, perquè si començava el 1 de maig, el primer cap de setmana de posar la primera pedra, el primer dissabte, a les 6 del matí, era un 6 de maig, és a dir, el dia del meu aniversari. Imagina't, si el recordo, per la coincidència, i després perquè quan inaugures un espai nou, un projecte nou, vull dir, jo recordo que les cames anaven sobre la taula fent el tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac fins al cap els primers 5 minuts, i després doncs ja vas tirant, no?
Gràcies, Jordi, una abraçada i moltes felicitats per molts anys.
Gràcies a tots i gràcies a la família. Vinga, enhorabona.
Que vagi bé. Alberto, a veure si saps de quan és això.
Bon dia, bona hora, a les 9 i 6 minuts. Això és l'Hora del Pati. Avui, edició especial amb motiu de l'1 de maig. I dic especial perquè avui ens fa molta gràcia tenir públic en directe aquí a l'estudi.
Saps de quan és això, Albert?
No, ja de ser... Perquè el primer aniversari, el 2001.
Sí. Però és que ens ha cridat molt l'atenció. Vaja, el davantal ho comentava, que buscant documents sonors, que el primer any de RAC1 no es fes cap referència a l'aniversari.
La veritat és que té sentit, quan ho deies, no en tenia ni idea, no ho recordava, però mira, fixa't que allà inauguràvem aquesta tradició, que llavors encara dura, no?, de fer programes en públic i d'aquesta connexió que hem tingut sempre amb els oients, que ha sigut, per mi, una de les claus, no?, quan diem allò del tot som u, que ha sigut l'eslògan que ha fet fortuna en aquesta casa, no es refereix només a les persones que hi treballem, sinó també a la connexió amb els oients. Jo crec que això ha sigut absolutament clau. I deixem que afegeixi un parell de coses, perquè, clar, porto estona sentint tot el que estan explicant i m'ha fet moltíssima il·lusió, per exemple. Clar, jo crec que els que vam començar pensàvem que teníem dues lloses a sobre que pesaven molt i que impedien el creixement més ràpid de l'emissora. Una era el nom. O sigui, el nom, això que explica la Núria Ferrer, del RAC 1, o sigui, és que m'han vingut tots aquests records, i sobretot separació, perquè ella deia una urraca, també es deia un estofat, el ragú, ragú, ragú. Al final, quan trucàvem, dèiem la ràdio de l'Avantguàrdia, pensàvem, hosti, però sí, podíem haver posat un altre nom, per favor? Aquest era un, i l'altre era la freqüència, el 87.7. horrible. Sí, les ràdios d'abans és que començaven al 88. És que no l'agafaves.
Albert, el Xavier García Luque, company de la redacció d'Esports de La Vanguardia, m'acaba d'enviar, no sé si és cosa meva, però jo tenia aparells de ràdio que començaven al 88. Exacte. I que no podia clavar el 87.7.
Sí, sí. I llavors això, jo recordo que, hòstia, al principi ens costava molt, i el nom, bueno, clar, la Cristina Puig t'explicaria quan feia la unitat mòbil de l'hora del pati com la paraven pensant-se en ell i l'Ernest Ferrer, que era el primer tècnic, o el Sergi Domeni, no, d'aquell equip inicial, els paraven cotxes que, a més, els hi fotien la bronca, dient, escolta'm, fot una hora que hem trucat al RAC, perquè vingueu arreglant el cotxe. No, escolta, és que és una emissora que està començant, saps?
De mare de Déu. Clar, la idea, Xavi, era entreteniment, era... Quin objectiu tenia RAC1? Perquè, esclar, si jo li dic amb el Xavier Bosch, home, l'objectiu és que al cap de 20 anys tenir pràcticament 1 milió d'oients, això segurament no s'hagués fotut les mans al cap.
No. Hi havia un pla de negoci. Tot és molt, molt més científic del que sembla, i el pla de negoci econòmic es va anar complint, tot i que aquells vaticinis inicials es deia no hi haurà pastís publicitari per tanta gent. Entre Catalunya Ràdio, Ona Catalana i RAC1, un dels tres no ho aguantarà. I els que semblava que tenien menys números eren nosaltres. El pla de negoci econòmic, és a dir, a partir de quina temporada, no sé si era la setena o la vuitena, es faria la pau, es deixaria de perdre diners i se'n començarien a guanyar per intentar recuperar allò que els amos havien invertit, es va anar complint. El pla de negoci pel que fa a les audiències, home, el creixement va ser lent, aquesta corba va... Al final del primer any teníem 17.000 oients. Un programa com a Minoria Absoluta ens donava zero, i vam decidir mantenir-lo, perquè ens semblava un programa collonut al migdia de RAC1, no? Hi ha un moment en aquest punt hi ha un moment que la corba, de fet la corba de RAC1, per dir-ho en termes de coronavirus, encara no s'ha doblegat, continua creixent gràcies a la gent que esteu al capdavant de les zones i fent la feina de la redacció. Però sí que hi ha un moment, que és quan jo plego el 2007, que passes tu a fer el matí, que coincideix amb el que els mitjans van anomenar l'efecte Minovis. És a dir, Catalunya Ràdio fan fora l'Antoni Bassas, per tant jo lluitava els matins contra el Bassas, i l'Albert Tom i la Núria i el Ramon lluitaven contra el Bassas, i hi ha un moment que molta gent creu a la Diagonal, que es va dir també metafòricament i en aquest cas textualment, per passar-se de Catalunya Ràdio, dolguts perquè havien fet fora el Bassas, a RAC1. A més, et retroben a tu al matí, que et coneixien de tota la vida d'haver fet els esports i la nit allà, no? I dos o tres anys després encara fitxem el Toni Clapés i encara hi ha un altre...
Espera, que recordo que... Aviam, això és 2004?
Sí.
No, espera. Sí, 2004...
Sí,
és quan ja... Ah, exacte. 2005 arriba Clapés.
Mm-hmm.
2006 marxa Bassas. Sí, és que va ser una cadena...
2007 marxava.
2007, exacte, 2007, sí. Correcte. 2004, 2005, 2007, sí. correcte. Llavors és diguem-ho, la... És a dir...
Mira, avui a la Vanguardia, a la pàgina 27 o 28, hi ha el croquis perfecte de les audiències històriques des de l'any 2000 fins avui, de la SER, de Catalunya Ràdio i de RAC1. I és una xifra, com et dic, espectacular, perquè la corba encara no s'ha doblegat, no? Continua creixent RAC1, i es veu molt aquest moment, del 2007 al 2008, com hi ha una fletxa cap amunt de RAC1 històrica, una davallada considerable de Catalunya Ràdio, i aquest és el punt on, 8 anys després de néixer, 9 anys després de néixer, RAC1 passa a ser líder.
Mira,
i això està una mica per damunt de les expectatives que teníem en aquell gràfic inicial amb la família Godó i l'Albert Rubio i tots plegats.
Ja tinc les dades que m'envien des de la redacció. 2004, arribem cap aquí, 2005 arriba el Toni, 2008 plega Bassas, 2008, el 27 de juny del 2008, plega l'Antoni. Plega l'Antoni. Clar, però és allò, és a dir, aquell moment, que si encara me'n recordo, Xavi, quan em vas trucar, si és que encara me'n recordo com si fos ara. Com si fos ara. Com si fos ara.
Què et vas dir?
Creus que ara és el moment? Com si fos ara, Xavi.
Perquè ja ens havies donat carbasses uns anys abans.
Creus que ara és el moment?
Ara.
I vaig dir, sí, Sí, ara és el moment, Xavi.
Ara sí.
I no, és que ho recordo. I a més recordo aquell estiu parlar moltes hores, molts dies amb el Toni Clapés. Molts dies. Molt estiu. Perquè també era l'obsessió. Va, Toni, va. I el Toni amb això... sempre és més fred, eh? És més... Potser sí.
Ens va costar un any convèncer.
Sí, correcte.
Escolta, deixa'm dir una cosa.
Digues, Albert.
Que jo crec que és... m'agradaria destacar l'aposta que fa aquesta casa, que fa el grup Godó i sobretot Albert Rubió, quan visualitza quina ha de ser aquesta ràdio. Parlava una mica de com era el panorama. Ens hem d'imaginar una Catalunya Ràdio molt forta, ens hem d'imaginar un intent que hi havia hagut de fer un contrapoder socialista a través de la Com, no? Que a través dels ajuntaments havien intentat aixecar Com Ràdio uns anys abans, i després, com explicàveu, neix Ona Catalana i RAC1 al mateix temps, no? Ona Catalana ja era una freqüència on existia alguna cosa, no hi havia silenci, ho recordava abans el Xavi, i a més tenien al matí el Cuní. Nosaltres, jo crec que el gran encert és voler fer una cosa nova, canviar, saps? Que no s'assemblés al que ja hi havia. El Cuní era molt bo, ja l'havíem sentit. Ens feia molta por que hi hagués el Cuní a Ona Catalana i semblava que allò era el que havia de triomfar. Ja l'havíem sentit. Aquí s'havia de fer una cosa que no tingués res a veure, que marqués un to diferent. I jo crec que aquest és un encert de l'Albert Rubió i d'aquesta casa de ser arriscats, de mantenir una cosa diferent, que encara que al principi no funcionés ràpidament amb audiències, que es havia de mantenir un to que sonés una cosa diferent, no? I jo crec que això... hi havia una cosa, i jo ho recordo molt, Núria, tu també ho recordaràs, diguem que nosaltres fèiem el link quan tu acabaves l'informatiu i llavors començava jo. I clar... o sigui, semblava una tonteria, però era un minut de conversa que fèiem la Núria i jo i que de cop i volta deius, hosti, aquesta persona que ha fet un informatiu de 2 hores amb tota la rigorositat del món, ara està fent aquí un minut o dos absolutament delirants. Això no ho senties en un altre lloc, i aquí sí, no? I jo crec que aquesta intentar fer una ràdio diferent, alternativa, i no tenir por i mantenir-ho, per mi té un valor molt important.
I tant, totalment d'acord, Albert.
En tot cas, quan tu ets el responsable, Albert, que cada Nadal juguem a la loteria el mateix número des de fa... no ens toca res, des de fa 20 anys, no?
Sí, és el més important que he fet a RAC1, és comprar aquest número juntament amb Montse Girona, tot s'ha de dir, perquè, clar, aquí en aquella hora del pati inicial, clar, per exemple, hi havia el Jordi Nieto, que ara el deus tenir...
Sí.
Bueno, clar, no el tens a davant, perquè tu estàs a casa...
No, i no saps la pena que tinc de no veure'l, també t'ho dic, perquè això del teletreball és un desastre.
Avui és un dia, a més a més, de moltes abraçades amb el Nieto, amb la Montse Girona, amb aquell equip inicial, i sí, amb la Montse vam comprar aquest número, que el que preteníem és que acabés en 87.7, saps? I llavors no en vam trobar cap exactament que acabés en 87.7 i vam dir, mira, el 28.7 és el que més se li semblarà, no? Però bé, escolta'm, encara hi ha temps que toqui aquest número.
Clar, quan els que ho veien des d'un altre lloc, veiem, hosti, primer que fa un programa que és allò... Normalment els programes del matí, Ramon, són programes llargs, sí. Històricament, i encara ho són llargs, però és que eren llargs el de l'Olmo, el Gabilondo, el Cuni, el Bassas... tothom era llarg. En canvi, vosaltres vau trossejar al matí. Vau començar trossejant al matí.
Sí, perquè era més assumible amb els mitjans que disposàvem i la gent que podia treballar en aquell moment. De fet, per pensar-ho, que no quedi, perquè un any abans ja estava tot molt pensat, però tècnicament va ser difícil. És a dir, nosaltres ens vam haver d'enfrontar al començament a la decepció de tenir una dada més o menys prevista de començar i que s'anava ajornant. No, encara no. Esperem un mes més. No, 2 mesos més. No, mira, que ara això no ho tenim encara a punt. I tot eren qüestions bàsicament alienes a l'equip que estava treballant amb una il·lusió brutal per posar-ho ja en antena. Però tot i aquest temps que has estat pensant i rumiant i escoltant els altres i veient doncs, de quina manera podries fer més o menys el mateix però diferent, que tingués personalitat, que tingués un segell, una empremta, ens va servir per fer com una mena de laboratori. És a dir, per mirar d'assajar això que dius tu, trossejar el que és un matí, que són uns programes que a més a més s'han anat allargant amb el temps. Jo recordo quan estava a Ràdio Barcelona, que l'Iñaki Gabilondo ocupava els matins i cada vegada mirava de guanyar una hora més, cosa que durant un temps el va enfrontar amb el mateix Cuní, que tots dos maldaven per protagonitzar aquella franja, van acabar fent un programa conjunt que tampoc va tenir gaire futur, no? Però amb aquestes experiències, per exemple, la que vaig tenir jo, vaig recollir amb el Hora Libre del Federico Gallo, que jo era la unitat mòbil aleshores allà, doncs són vivències que m'han servit per poder-les aplicar en un invent que era nou, on tenies llibertat màxima per poder provar coses i per poder-les assajar sense el risc de que toquessin el crustó abans.
En tot cas, la idea va ser, Xavi, sempre la de voler trossejar. Era per un tema senzillament tècnic, Xavi?
No t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Francament, no t'ho sé dir. Podria inventar una resposta, Jordi, però és que no.
No.
Si algú la sap, que m'ajudi.
Jo crec que hi havia coses en aquella graella que van ser realment molt sorprenents. Una va ser l'èxit del Minoria Absoluta al cap de setmana, encara que, com sempre recorden ells, l'equip del Toni Soler va començar amb zero. O sigui, jo crec que has d'entendre que aquella ràdio comença amb dues diferències. Una, en fotre-se'n de la política a partir d'una visió política d'un programa, una, i després un fet que va sorprendre i que ara, 20 anys després, hem de recuperar la memòria col·lectiva de la gent que li agrada el futbol, que és que fer un programa on jo em vaig quedar molt sorprès quan, amb l'anunci aquell que es fem habitualment tant a Mundo Deportivo com a la Vanguardia, sortia tota aquella redacció, aquell equip del Barça jugar a RAC1 amb el carnet del Barça. Clar, allò era una mena d'anomalia, no? I llavors, llavors què va fer aquell programa? Aquell programa va aglutinar una gent, allò que en diem habitualment, malalts del Barça, que en són molts, eh? I clar, allò era molt sorprenent.
Era desacomplexat, no? El Cafè Baviera tenia un lema que era primer el Barça, després també. I volíem marcar les diferències. Tu que feies el No ho diguis a ningú, Catalunya Ràdio, per exemple, ràdio pública, havies de parlar del Barça, però també de l'Espanyol i del Girona, del Lleida, del Sabadell, del qui fos, del waterpolo i de l'hoquei patins, sí. I no deixar cap esport dels importants de Catalunya al sarró. Nosaltres, i el Rubio també ho va tenir molt clar d'entrada, podíem ser desacomplexadament del Barça i no teníem cap peu forçat per parlar ni d'altres equips ni d'altres esports. Fins al punt que l'1 de maig del 2000, tan recordat avui, quan anàvem passant tot d'entrevistes que feien el Ramon Pellicer i la Núria Ferrer non-stop durant tot el dia, va venir també un vicepresident de l'Espanyol, que era el Joan Collet. I al veure'm a mi allà i em preguntar-me què faria jo a RAC1, li vaig dir, mira aquí els esports i tal. Hòstia, un altre culer aquí, jo pensava que aquesta emissora seria diferent. Aquesta també serà del Barça, me cago en tot i tal, no? sí, desacomplexadament del Barça des del primer dia, i per això, atès que el Raül Llimós, el Joan Maria Pou, el Jordi Gràcia i jo érem socis del Barça, tots quatre ens vam poder fer la foto, que érem els quatre primers que fèiem el Barça jugar a RAC1 amb el carnet del Barça. Som periodistes, explicarem el que passa, però, a més, no ens amaguem. Som socis del Barça.
Uh-huh. En això, després arriba l'opció... Mira, anem a escoltar això, Xavi Bosch, que també ho recordaràs molt, evidentment.
El món a RAC1, amb Xavier Bosch.
José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciat un increment de les pensions mínimes del 6%, el doble que la resta, que pujaran un 3%. És una de les mesures que inclourà...
Això és quan el Xavi Bosch va fer durant 3 anys, durant 3 temporades, al món a RAC1. Sempre recordo quan el Xavi va dir que, i ho faig meu, que és fer un programa de tantes hores com anar cada dia de Barcelona a París en cotxe.
Bueno, corrent molt, perquè 6 hores amb cotxe d'aquí a París et fotran alguna multa, no, pràcticament. potser l'Ió, deixem-ho l'Ió.
Deixem-ho l'Ió, però cada dia, eh?
Cada dia, sí, sí. Bé, és un transatlàntic, ja ho sabem. Aquí la primera opció no era jo. Quan l'Albert comunica que se'n va a TV3 a fer el programa de la tarda, sempre, a RAC1, sempre hi havia dos noms que sonaven i que no hem fitxat mai. Ho dic o no, Jordi?
Oh, i tant. O sigui, escolta, després tampoc ho era jo. Jo era el quart.
Després meu van tornar a sortir aquests dos noms, que eren el Xavi Coral i la Mònica Terribas.
Sí?
I pel que fos, de seguida ens deien que no, i quedaven descartats, i bueno, l'Albert Rubio i l'Eugeni Sallent em van fer confiança, i em van enganyar, i vaig decidir-ho agafar, sí.
Doncs quan tu vas plegar, exactament igual. Sí, i els noms eren Xavi Coral, que era per mi clarament la primera opció. Uh-huh, uh-huh. Xavi Roca.
Sí.
que no sé si recordareu, Xavi Roca després va estar lligat al Terrat, crec recordar, se'n va anar a Mèxic, ara torna a estar per Catalunya. I el tercer nom era... era Toni Soler.
No. Bueno, Joan, bueno, no cal entrar en detalls.
En el cas que vaig provar...
De seguida, tu que ja estaves a RAC1 i feies la nit, vam dir, fem el mateix pas que va fer el Xavi, no? De la mitjanit a fer esports i Barça,
aquesta,
a fer el matí.
Malparit, aquesta no me l'havíeu explicat, perquè aquesta va ser l'Exèrcit de Salvació Nacional. Perquè és clar, és que és bestial, perquè la gent... És aquelles coses que deies, però per què el coral diu que no? En el teu cas, imagina't, no? És a dir, per què el coral va dir, deia que no? Bueno, perquè li van oferir en aquella època, li van oferir l'Àgora, encara recordo, un programa que, per cert, el recordes que el vas presentar, sí. Que el vas presentar tu, no? Sempre s'ha preguntat moltes vegades, vas deixar la ràdio, Xavi, vas deixar la ràdio per fer una cosa que sempre has fet molt bé, que és escriure. Et sents ara com li passa amb el Rafael Nadal, que diu sempre... Ostres, jo vaig ser molts anys director d'un diari com El Periòdico, periodista, però ara em sento més escriptor. Em sents ara més escriptor que comunicador?
No, jo em sento periodista. O sigui, quan tinc una notícia em vull la sang per explicar-la a l'Ara, a Mundo Deportivo, on sigui, no? I, per tant, és la vocació, és la meva feina. Sí que és veritat que en els últims 10 anys he publicat 6 novel·les, que em guanyo la vida fent d'escriptor, que 3 dies a la setmana em dedico a escriure ficció, i, per tant, no ho canvio per res del món. No tinc jefes ni tinc índios, que diria el Cruyff en el seu argot, no? Mm. I aquesta llibertat absoluta és fantàstica. Visc molt millor que llevant-me a les 4 i 20 com sabia llevar la Núria del Ramon o tu portes 13 anys fent-ho, no?
El Xavi ha respost, m'agradaria que l'Albert, la Núria i el Ramon poguessin contestar. Per què des de la perspectiva, Albert, tu que vas deixar RAC1, vas fer tele i has tornat a RAC1, tu has vist el creixement de la ràdio des de dins, també des de fora, per què aquesta ràdio està on t'està 20 anys després?
Mira, hi ha molts factors, segurament, però una, l'equip... A mi em va sorprendre molt. Clar, jo estic els 4 primers anys a RAC1, després estic 12 anys fora i torno quan aquesta emissora ja porta 16 anys, és un Fórmula 1, va líder i va a tota velocitat, no? I llavors, ara porto 4 anys aquí una altra vegada. Per tant, avui, per mi és un dia doblement emocionant perquè, hòstia, és viure un aniversari com aquest havent tornat fa 4 anys a RAC1. I hi va haver un sopar, que és el primer sopar de Nadal quan ha començat Islàndia, la temporada 2016-2017, i anem a aquell sopar de Nadal, allà ens trobem tots, per primera vegada jo retrobo a tota la gent i en conec molta d'altra de nova que no havia conegut, i veig aquell sopar i veig aquell ambient i dic, hòstia, si és el mateix sopar i és el mateix ambient que hi havia fa 12 anys. O sigui, i això és una cosa que a mi em fascina perquè la il·lusió amb la que comences a treballar un projecte des de zero, quan l'estrenes, que tot és nou, clar, evidentment, ja se suposa que hi és aquesta il·lusió. Però haver mantingut la mateixa il·lusió al cap de 16 anys, això, jo crec que aquest, per mi, és el secret d'aquesta casa, no? Tot el que hi ha donat la gent, cadascuna de les persones que hi ha treballat, sigui des del principi o quan hi ha entrat més tard, els que heu vingut, els que heu fet créixer la ràdio, els que l'heu fet líder i després ha permès que nosaltres poguéssim tornar i veure que continua havent-hi la mateixa il·lusió i la mateixa força i la mateixa empenta amb la que vam començar a treballar i que continua havent-hi molta gent jove, que jo treballo al meu equip d'Islàndia, a la majoria els hi doblo l'edat.
Sí, sí.
Els hi doblo l'edat i que dius, hosti, això és fantàstic i això és RAC1.
Núria.
Sí. Què em preguntes?
No, el que es deia abans, el secret de... Per què consideres que RAC1 ha arribat on s'han arribat?
Jo per mi... Home, jo crec que RAC1 és fidel al que és el seu projecte des de l'inici. Llavors, quan tu t'expliques bé de cara en fora, quan ets coherent, quan més o menys, no? Vull dir, no varies el teu missatge i ets fidel als teus orígens, llavors la gent et va entenent i vas connectant i això és... En fi, per mi és bàsic. Vull dir, jo crec que més en això que en qualsevol altra cosa. La meva experiència en aquests 20 anys m'ha portat a fer molts projectes. Vull dir, jo ara estic a BTV fent un programa de ràdio, una ràdio que va començar també fa 5 anys, he passat pel Canal 33, he passat per productores, he passat per... vaig tornar a Catalunya Ràdio com tu vas venir, Jordi, tu i jo ens vam creuar la Diagonal.
Sí, és veritat.
Jo vaig tornar a Catalunya Ràdio el 2004 i tu vas venir cap aquí...
Tot i que havíem estat molts anys treballant junts els caps de setmana a RAC1 i passant a Catalunya Ràdio i era un... permeten que ho digui perquè les coses com són, el record d'aquella època de Catalunya Ràdio, almenys la que jo hi vaig ser, era molt similar. És a dir, aquell cap de setmana, Núria, reiem molt, ens ho passàvem molt, molt bé.
Molt, molt, i a les nits també, quan vas començar a provar a les nits, jo també estava a la nit amb el Rafael de Ribot a Catalunya Ràdio. Vull dir, l'ambient, la humanitat que té, que esteu dient que té en RAC1 com a projecte, està molt bé, però jo crec, sincerament, que el projecte en si s'ha mantingut molt fidel al que és, i aquest esperit així més atrevit, més desacomplexat, tot això es manté igual que el primer dia, exactament igual, i això és una cosa que jo crec que la gent valora, i per això t'enganxes, per això t'enganxes, el no entendre el missatge, el no entendre què està fent una emissora, això et desubica com a oient, llavors potser trenques una mica aquesta empatia, aquest contacte emocional que es necessita per escoltar una ràdio. Si no tens aquest contacte, és molt difícil.
Ramon?
Jo el compromís que tenia amb la gent que em va cridar per posar en marxa aquest projecte era que estaria els primers mesos, de fet, just abans de l'estiu del 2000, que és quan vam arrencar, quan vam començar a donar l'impuls a la roda perquè girés, però després la meva continuïtat estava compromesa per la feina a TV3 i altres feines que estava simultanejant. I aleshores vam tenir l'acord, vam pactar, que després d'aquesta arrencada jo començaria a fer un programa ja al cap de setmana, que això sí que m'ho feia més compatible amb la resta de l'activitat, a la qual no volia renunciar per dedicar-me només, única i exclusivament, en el cas de la ràdio. Llavors va néixer l'Auditori, temps
sí,
de la Nina,
ostres, és veritat.
Quan fèiem un apartat, que això me'l va suggerir ella, que es deia l'A absolut, que és una nota magnífica, que és la màxima, no? I és la nota que li posàvem a la gent de l'actualitat, que s'ho mereixia, que no, tampoc n'hi havia tants. Però anant a la pregunta que feies, Jordi, jo crec que aquesta emissora té futur i és una realitat i es projecta com ho fa, perquè s'ha tingut l'encert de potenciar el talent, de no posar-li tanques, de no limitar-lo, de deixar que aquestes idees flueixin i s'assagin i es posin en pràctica i funcionin i es potenciïn. Això no passa tot arreu.
Per acabar, Xavi, no, per acabar de moment, per anar, és que clar, la Noemí m'espera. Quan Xavi, si parlem del passat i parlem de tots aquests 20 anys que hem arribat fins ara, hi ha una empresa que no hem d'oblidar, que és el paper prioritari que ha jugat a la nostra vida també, tenir d'acompanyament radiofònic a Catalunya Ràdio. Ho dic perquè sense competència no acostuma a haver exigència. I Catalunya, sí, Ràdio, i Catalunya Ràdio ha sigut una emissora capdal per entendre dues coses. Una, la potència cultural i mediàtica dels mitjans, en aquests moments audiovisuals, en català. És a dir, no és... Escolta'm, poca broma, a partir del moment que la suma de RAC1 i de Catalunya Ràdio en audiència és com mai, vaja, com mai, en fi, la de RAC1 sola ja és com mai, però sumada, imagina't, amb la qual cosa vol dir que, escolta, més enllà d'independentisme, nacionalisme, catalanisme, barcelonisme, etcètera, etcètera, hi ha un conjunt global de gent transgeneracional que se sent aquestes ràdios com a molt seves i que el que menys els importa segurament és en quina llengua els hi parlen, no?
Sí, sí, això no és del Barça o del Madrid. Els dos sumem per la mateixa causa al capdavall, no? I la matèria primera de la comunicació, que és el llenguatge, és en el mateix idioma. I, per tant, a nivell radiofònic, bueno, quan es diu el cinema en català té molt poca audiència i va molt poca gent. En canvi, la ràdio en català és líder. Per tant, la ràdio, sumant Catalunya Ràdio, sense la qual no hauria nascut ni RAC1 ni la resta d'emissores, ni estaríem on som, sumant RAC1 i Catalunya Ràdio, som líders i, per tant, es demostra que un producte en català no és necessàriament perdedor. Per mi aquesta és la clau, el lema que tots hauríem de tenir clar. I els oients, que fan zapping i fan el seu vestit a mida segons les hores del dia, poden triar i no fan aquestes distincions de bons i dolents, de Barça i Madrid, etc. No? En canvi, home, nosaltres sí que a l'inici vam fitxar la Núria Ferrer i vam fitxar el Beltrán i el Viñol i segurament també per amistat amb l'Albert Rubio i al cap de 4 anys vam fitxar tu i al cap de 5 el Clapés, però també va haver un moment que políticament se'ns va dir no aneu a fitxar gent de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio no els hi toqueu més gent. I aquí vas quedar una miqueta... No volien que vestíssim un sant per desvestir-ne un altre, que era el públic, que era el d'un partit, etc. No? I, bueno, es fa de més i de menys, però et posen aquesta, circumstància al damunt que et fa més difícil anar a fitxar aquest talent que deia abans el Ramon Pellicer i que en molts casos ha estat sorgit del planter de l'emissora de Mateu RAC1, no?
Ho dic tot això també, i aquí haurien de posar també altres emissores que augmenten la potència del català, és de Ràdio Barcelona, per exemple. Per posar un exemple, és Ràdio Barcelona, que també té moltes hores ja d'emissió en català i que també és a sumar. Per tant, l'èxit de la ràdio en català cada vegada és més evident que no entens com en altres àmbits del que seria el panorama audiovisual no s'ha pogut fer.
Sí, és així.
Un moment, 5 minuts i les 10 del matí. Per ser una cosa que iguala a Núria Ferrer, Ramon Pellicer, quan comencen, a Albert Tom, quan comença i quan torna, i el Xavi Bosch, quan l'apareix, fins avui. Igual, exactament igual. Només tenim una unitat mòbil. Ara en parlem.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Estem repassant, quan falten 3 minuts per les 10 del matí, estem repassant amb la gent que va engegar, que va posar en marxa el projecte de RAC1 tal dia com avui fa 20 anys, que són en Xavier Bosch, que era el cap de continguts, amb les dues primeres veus que van fer al matí, que era la Núria Ferrer i el Ramon Pellicer, i també amb l'Albert Tom, que ells són els quatre que van fer els primers matins, efectivament, aquí a RAC1, el dia que, recordem, farem aquesta programació especial. I, és clar, també tu mires fredament en 20 anys, sempre passen coses en 20 anys, sempre, però aquestes dues dècades, Déu-n'hi-do, i com comença o continua la tercera. Ara, quan acabi el món a RAC1, recordarem la competència cap per avall amb els Oscars i el Josep Cuní. D'una a dues, el Minoria Absoluta, l'especial de les eleccions espanyoles del març del 2008. A 2:45, fins les 3 de la tarda, la primera entrevista, el primer toc que se li va fer a Josep Lluís Núñez. A les 3 de la tarda, Interferències, que és, no oblideu que hi havia internet, però no hi havia xarxes socials, amb la Marta Cáceres. A les 4 recordarem l'especial 11 de setembre del 2001, a l'atac a les Torres Bessones. De 5 a 6 de la tarda, el 1 d'octubre del 2017. De 6 a 7 de la tarda, el programa especial número 4.000 del Versió des del Teatre Coliseum amb el Toni Clapés. De 7 a 8, l'Islàndia, des de la plaça d'Islàndia de Barcelona, que van fer l'equip de l'Islàndia amb l'Albert Tom. De 8 a 9, allò que parlava abans el Xavi, del Jordi Beltrán i l'Albert Vinyoli, que van fer un No som perfectes a través d'un passeig pel Fòrum Universal de les Cultures, que ho sentirem de 8 a 9. De 9 a 10, la retransmissió de la victòria de Barack Obama a les eleccions del novembre del 2008 des de Nova York. De 10 a 11 de la nit, el Café Baviera recordarà amb el Xavi el juny del 2001 la xilena inoblidable de Rivaldo. De 11 a 1, els grans èxits de la redacció d'esports durant dues hores, de 11 a 1 de la matinada, els millors moments d'esports des del 2000 fins al 2020. I des de la 1 de la matinada fins les 6 del matí de l'endemà, que ja tornarà la primera pedra en condicions normals, recordarem aquella trista nit matinada des d'un punt de vista esportiu i de justícia esportiva, i a la vegada una gran nit de ràdio, que va ser la nit de Fresno, i que la recuperarem les 5 hores des de la 1 de la matinada fins a les 6 en punt del matí, qui la vulgui recordar. Com dèiem, ha evolucionat tot. El Xavier Bosch ens parlava del gràfic de les audiències, l'Albert Tom de quan va marxar, quan va tornar. Però és clar, el que dèiem que és igual és el tema de la unitat mòbil. Una unitat mòbil... Com riu la Núria.
Ai, pobra unitat mòbil. Està sobrevalorada la unitat mòbil, que ho sàpigues,
Tu creus que ara estan sobrevalorades ja les unitats mòbils?
No,
aquest és un gran tema ara ja, sí, és un gran
no
tema.
No cal. Ja no cal. Llavors, fa 20 anys sí, tenia més sentit i feia molta gràcia, però ara mateix estem fent el programa i estic amb el meu mòbil. Tu tens un mòbil, tens una unitat mòbil i ja està. No passa res. M'entens o no? Vas a peu, on sigui, agafes el bus, el metro, i ja està. I et connectes, no?, amb el teu mòbil i tens aquest so estupendo que tenim. Vull dir, abans tenia com més sentit, no? I ara jo trobo que tot això de tecnologia doncs ho ha revolucionat molt més. A la tele passa igual, Vull dir, i a més ho estem veient en aquests dies. Vull dir que tot això és diferent. Però, pobreta, unitat mòbil... No em diguis si és el mateix model de cotxe...
No, ha canviat.
Per favor, no sé si saps que no pot circular per Barcelona.
No, quantitativament és la mateixa. Clar, tu vas marxar, Albert, amb una i has tornat amb una altra, però sí. Numèricament és una.
Val.
Sí, sí, és el mateix, és el mateix. No, no, era clar. Aquesta era una idea, diguem, quan vam començar a l'Hora del Pati, el setembre d'aquell 2000, després dels mesos que ho va fer el Ramon, amb l'equip que érem, que amb l'equip on hi havia, clar, històrics de la casa, com la Natza Ferrer, per exemple, el Jordi Ventura, la Carol Saliner, la Montse, que dèiem abans, Girona, el Nieto, i hi havia també la Cristina Puig. I la Cris era la unitat mòbil, va ser la primera unitat mòbil d'aquesta casa. I clar, van ser uns començaments molt difícils amb aquella unitat mòbil. Molt, perquè la idea era connectar cada dia i la feina era... bueno, quan el cotxe no s'engegava, no, llavors la unitat mòbil no connectava, era una mica complicat intentar fer la mòbil allà, que llavors va tenir un relleu fantàstic amb el Xavi... Quan li vas donar la Tati mòbil a la Tatiana.
Ah, efectivament. Aquest és un altre gran moment, perquè efectivament en aquella època, Xavi, la mòbil tenia un sentit que ara, com molt bé deia la Núria Ferrer, des d'un punt de vista mobilitat i d'un punt de vista sobretot de so, ja té molt menys sentit si no és només per fer un cotxe que acompanya. Res més que això, però li vau trobar molt sentit, efectivament, amb la Tati mòbil, la Tatiana Sisquella, de qui ens en recordem avui especialment, igual que de la Laura Martínez.
Ens permetia ser a un lloc cada dia amb una qualitat de so molt millor del que seria un telèfon mòbil, i a més el tarannà tafaner i simpàtic i vital i vitalista de la Tatiana Sisquella feia això que la Tati Mòbil, que és un nom que em sembla que ens va suggerir el Sergi Pàmies, i ja li va quedar per sempre mentre ella va ser al capdavant de la mòbil amb l'Ernest Ferrer, que era el company tècnic que l'acompanyava i que conduïa, doncs vam fer un tàndem boníssim, l'Ernest i la Tati, i vam estar així fins que, bueno, això, fins que vam deixar el programa al cap de 3 anys. No?
Com gairebé tot, és important l'empirisme. Qui abans ha fet mòbils i les ha patit, perquè segons qui hi havia l'estudi, doncs et podia fer anar de bòlit, entrar en temps rècord, a més, amb uns continguts inimaginables i que potser no estaven al teu abast, aleshores, des de l'estudi, s'entén molt més els problemes, les dificultats, els entrebancs que es troba aquella persona que està desplaçada allà on l'has enviat, intentant fer la seva feina. Vull dir que està bé haver provat abans, haver tastat abans, què vol dir fer una mòbil, abans d'enviar-la tu des de l'estudi als llocs.
Efectivament. Hola, Ramon Escardó, bon dia.
Hombre,
què tal? Bon dia. Com esteu? Felicitats, un petó i abraçada per tot.
Igualment.
Ramon, un petó molt fort.
Gràcies, Núria, igualment.
Escolta, Tocayo, com estàs?
Bé, Tocayo i veí, quasi bé.
Exacte.
Veïns confinats.
Sí, efectivament. Com estàs, Ramon?
Bé, gràcies a Déu, molt content d'escoltar-vos i agraint aquesta trucada. Em sento molt, molt, molt feliç de participar en aquest 20è aniversari. Porto RAC1 al cor per mil coses, entre elles perquè més o menys faig anys amb RAC1. Jo ara fa 15 dies, el dia 15 d'abril, vaig fer 60 anys. Per tant, vaig començar amb 40 i...
Ramon.
No, gràcies. Tu vas després, Ramon, tu vas després.
Escolta, Escardó, parlant de la unitat mòbil, no? Un dels èxits d'aquesta ràdio, precisament, és que aquesta mena de bogeria, i bueno, tenim una mòbil, doncs li traiem una mòbil que a més té un recorregut d'antena limitat, que continua 20 anys després amb un recorregut d'antena limitat, és a dir, a partir de 3 quilòmetres no enllaça, tampoc. Expliquem-ho, eh?
No, les circumstàncies tècniques són les que són. En aquell moment, en el 2000 avançat, perquè els tres primers mesos de la primera temporada de Ramon Pellicer, de 8 a 10, de 10 a 12 amb la Carmen Juan, i després al setembre, començant la temporada amb l'Albert Om, la màxima era que tinguéssim sí o sí unitat mòbil. Evidentment, tot això, hi ha uns criteris de freqüències que són molt clars i, per tant, doncs, les has de seguir, i és Telecomunicacions qui les marca. I la primera unitat mòbil era un Toyota Yaris, perdoneu per la falca, Barcelona XF, que era un cotxet amb la bateria més petita que es pugui imaginar un per un cotxe. D'aquí a que moltes vegades, quan teníem el transmissor, moltes vegades en marxa es quedava sense bateria just abans de connectar. Em quedo amb el que ha dit la Mònica Planes, que tots fèiem de tot, i és ben cert. Fèiem tant de tot que aquell cotxe jo me'l vaig endur a casa meva, llavors vivíem fora de Barcelona, i el jardí, diguéssim, de casa, el vaig taladrar, li vaig posar les antenes i el vaig construir, perquè l'endemà, després de que ens l'havien donat, que era principi pràcticament de temporada, ja de setembre del 2000, tenia que arrencar i tenia que començar a connectar. I així ho vam fer. Primer, evidentment, l'abast de la cobertura d'aquella unitat mòbil que funcionava amb una freqüència de VHF molt similar quasi bé a radioaficionats, si et movies un pam endavant i endarrere, doncs el senyal arribava perfecte o no, perquè realment sonava molt bé. Tenia el que se'n diu un ample de banda molt, amb molta qualitat, i sonava molt bé o no sonava. Un temps després vam aconseguir posar una antena repetida al Pirulí, a la planta 12 o 13, encara me'n recordo, haver-hi pujat allà dalt, i més o menys podíem anar fins als Vallesos, va Llobregat, una mica un cert àmbit metropolità. Clar, en aquell moment pensar en comprimir l'àudio amb MP3 i el que ara ens sembla molt simple, era quasi bé màgia. Qui ens hagués dit que amb un telèfon, amb un HQ, amb un Quantum, amb qualsevol cosa d'aquestes, arribaríem a... Ja el primer drama era tindre els discos d'usos, recordeu, el sistema d'àudio, el DALET, que se'ns quedava sense memòria cada 2x3. Penseu que el primer rack de discos d'usos on hi havia tot el que es necessitava per emetre RAC1 i RAC 105, eren 6 discos d'usos de 250 gigas cada un. O sigui, estem parlant d'un terabit i alguna cosa. Quants de nosaltres no tenim 34.000 discos portàtils per casa plens de coses que tenen 3, 4, 5 terabits el que faci falta? En 20 anys les coses han canviat d'una forma brutal.
Val. Vull acabar amb vosaltres. Sí, digues, Xavi.
No, que la primera gran frase del que més se sentia els primers anys de RAC1 era: s'ha penjat el DALET.
No, ui, perdona, 20 anys després continua.
D'una punta a l'altra.
Hosti, de veritat, s'ha penjat el DALET. Xavi, ho havies de dir, Xavi, de veritat. Havies de dir, s'ha penjat el DALET.
Sí, sí.
Per favor.
Tinc un trauma.
Jo també, per això t'ho he dit, ara me l'has despertat de cop.
Perdona, 20 anys després continuem igual, s'ha penjat el DALET, a part que l'Escardó ara li diem al Carles Godó. Escolta, per acabar, m'agradaria que tots plegats, la de l'Escardó ja la diré jo, expliquéssiu si teniu alguna anècdota d'aquests anys que heu estat treballant a RAC1. Sento un bof de la Núria Ferrer, que vol dir que té un
no,
buc.
No, perquè jo tenia... Perquè era jove, jo era molt jove, val? Més que ara, vull dir. I, bueno, tinc una mica de caràcter.
Sí,
poc.
Ho certifico.
Com ho saps? Doncs, res, els micros... Tu parlaves d'anar mòbil. Els micròfons de RAC1 continuen sent els mateixos?
No.
Els heu canviat, oi?
Sí.
Val, no, ho dic perquè... No, home, no, jo pregunto, perquè en el moment aquest d'anècdota que demanes tu, me'n recordo que els micros... Tu dius, s'ha penjat el DALET, però hi havia algun micro de l'estudi que no funcionava, i un dia, amb tot el meu atac d'aquest caràcter que et dic, vaig agafar el micro i vaig fotre les escombraries directament enmig del directe. I me recordo que...
Vas ser tu.
Vaig ser jo. I és més, espera. I és tan, diguéssim, el caràcter que hi vaig posar, que aquell micro a les escombraries, certifico que es va quedar uns quants dies, perquè vaig dir, fins que no el vegi algú i se n'adoni que aquest micro és una merda, no el toqueu d'aquí. I allà va quedar uns quants dies el micro a les escombraries. Sí.
Algú diu que quan s'enfadava la Núria Ferrer llançava bolis i una vegada va anar tan amunt que va sonar la reixeta de l'aire.
Cert, gràcies,
oficial Jordi Saumell.
El Saumi, ja et veurem, ens veurem les cares. I a l'Armenteres també, Déu-n'hi-do. L'Armenteres segueix igual.
Alguna vegada havia hagut de baixar a buscar algun dels convidats al bar aquell, no sé, encara està obert.
Sí, i tant.
El bar que hi ha just abans, al costat de l'entrada.
El Bon Sarri.
Doncs... El Bon Sarri.
Exacte, sí, baixava. Hòstia, i sense tenir en compte el temps, no? Sí, tinc marge, tinc temps. Es trobaven algú, enganxaven alguna conversa i allò que dius, no trobes ningú a l'abast per dir, estem a punt d'entrar en antena, et deixen baixar, i el vertigen d'aquells ascensors, un dels quals estava hipotecat, suposo que encara passa, que només pujava fins a determinada planta i només feia servir determinada gent, i els altres eren els comuns. I si aleshores hi havia molta gent, doncs et feien patir per arribar a temps, perquè clar, estem parlant d'uns quants pisos per fer-ho a peu.
Om!
Sí, mira, jo recordaré que a l'hora del pati teníem una cosa que era uns quaderns en els quals fèiem firmar, un dia t'ho vaig explicar també, em sembla que era el 15è aniversari, però és que avui vull tornar a recordar-ho, fèiem firmar tots els convidats, llavors deixaven un dibuix, deixaven una nota, i el desembre del 2000, és a dir, quan RAC1 només tenia mig any, va venir Pasqual Maragall, i la dedicatòria, que la guardo, o sigui, guardo aquests llibres com si fossin un tresor, la dedicatòria que deixa Pasqual Maragall aquell desembre del 2000 és a RAC1 la més desinhibida. I vaig pensar, hòstia, clar, vist ara, 20 anys després, que algú sapigués quina seria la clau de l'èxit quan RAC1 encara no tenia èxit, no? I, hòstia, és una cosa que no he oblidat mai, aquesta capacitat visionària que va tenir Pasqual Maragall amb aquesta desinhibició, que jo crec que és una de les característiques d'aquesta emissora.
Xavi Bosch?
Abans, suposo que ara també hi ha unes càmeres de seguretat que enregistren el que passa a l'estudi 1.
Sí.
I hi havia un Madrid-Barça al Bernabéu amb Los Santos Omar d'àrbitre, que anaven 2-2, el Rivaldo, que havia marcat els dos primers gols, va marcar el tercer a l'últim minut, pràcticament. I l'àrbitre, Los Santos Omar, va i ens l'anul·la. I els que estaven fent el Barça a jugar a RAC1, clar, amb el Pou al Bernabéu, però jo a l'estudi, se me'n va anar del disgust la cadira endarrere, vaig caure de genolls i vaig fer els 5 següents minuts de monòleg d'indignació culer, agenollat, amb el micròfon a la boca. Agenollat a terra. I allò va quedar filmat, i m'ho van passar. I per sort, aquella època no és com ara, que hi havia memes i twitters, perquè allò hauria corregut i hauríem enfonsat l'emissora per sempre més.
Val. T'he de dir que aquesta que explicaré va conjuntament, va amb l'Escardó. El Bosch i jo érem el Yin i el Yang. El Xavi era una persona seriosa, menys amb el Barça, com ha quedat demostrat, però seriosa, és a dir, silenciosa,
endreçada,
en canvi, el caos, l'albogeria, el riure, en plan bèstia, una cosa desmesurada. Llavors, hi havia... compartíem taula, espai, diríem, no taula, sinó espai, amb, si no me'n recordo malament, amb el costat del despatx on hi havia el director. Estem parlant de l'època que el Xavi feia el món a RAC1 i jo feia el Tu diràs. I hi havia el despatx del director, en aquelles èpoques de l'Eugeni Sallent, al costat de l'Eugeni Sallent hi havia l'Emma Martínez, i al costat de cap de màrqueting, i al costat de l'Emma, la Gemma Ruiz, que era la secretària de la direcció. I jo tenia una taula allà al costat, i en aquella taula tenia, doncs allà és on feia el programa i tal, i de cop i volta li dic un dia a la Gemma i a l'Emma. I a l'Eugeni. L'Eugeni també ho sap, això, eh? O sigui, no us penseu que el director no ho sabia. Era el dia que vam visitar La Vanguardia, als aquella època prínceps d'Espanya. Felip i Letícia. Te'n recordes, Escardó, per on vaig?
Sí.
Total, que dic, anem a fer una cosa. Dic, Gemma i Emma, no rieu, però no em feu riure. Agafo el telèfon que tenia allà, el telèfon encara de gòndola de l'època, agafo el telèfon i truco a la recepció, que hi havia la mai ben ponderada Marta Massip. Canvio el to de veu y empiezo a hablar como si fuera el jefe de protocolo de la Casa Real. Y la Marta recurra sin sin, buen día, y a llevar le dije que como jefe de la Casa Real los príncipes han decidido también bajar a RAC1 a ver esta emisora. Automáticamente Marta Massip comienza a cridar: ¡Que venen los príncipes! ¡Que venen los príncipes! Arriba a l'Eugeni Sallent, el director, com que ven els primers dels peixos. I llavors veus a Ramon Escardó. Explica, Ramon, què vas haver de fer. Ai.
Jo crec que començar
a treure caixes d'aigua.
Perquè quedés com una miqueta endreçadet. És aquella absurditat de dir: home, que no se'ns vegi aquí el latrezzo, no?, de tot plegat. Sí. Ens vas ben engatusar.
Bueno, vam riure tant, perquè realment la ràdio va creure que pujarien a la planta 15 a veure RAC1, cosa que efectivament no va passar, evidentment, no va passar. Però vam riure tant, que és d'aquelles coses que només pots explicar amb una bogeria de ràdio com aquesta. Ara, d'aquí uns moments ens posarem més seriosos, perquè venen els directors d'aquests 20 anys, i els saludarem aquí al món a RAC1. I avui, per tant, volia enviar una versada enorme, virtual, amb el Xavi Bosch, per la confiança i per l'amistat, igual que l'Albert Om, a la Núria Ferrer i el Ramon Pellicer. Ells van començar aquesta ràdio, ells hi van posar la veu als matins, els altres som els que van recollir el testimoni, però reitero, moltes felicitats. Vosaltres sou els pares i les mares que també la veu parir. Gràcies, Xavi, una abraçada molt forta, per molts anys.
Gràcies.
Gràcies, Ramon. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada.
Gràcies, que vagi bé, Núria Ferrer, bon dia.
Un petó, adéu.
Un petó molt fort també a l'Albert Tom. Gràcies, Albert.
Igualment, una abraçada.
Gràcies i bon dia. Són les 10, un quart d'11 tocats. D'aquí uns moments, els directors prenen la paraula.